En les últimes setmanes, el Sàhara Occidental i el Marroc estan en el punt de mira de tothom, i això ha provocat que altres qüestions sobre aquests territoris tornin a sortir a la llum. Per exemple, l'acord pesquer que la Unió Europea manté amb Rabat i que permet que la flota europea pugui treballar en aigües sahrauís, sobretot la flota de l'estat espanyol. L'eurodiputat santcugatenc Raül Romeva ha participat en una conferència sobre aquest tema organitzada pel Parlament Europeu i on han intervingut també altres eurodiputats. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el santcugatenc Raül Romeva. Benvingut a Cugat.cat.
Hola, què tal? Bona tarda.
En què consisteix, expliqui'ns, sisplau, aquest acord que hi ha entre la Unió Europea i el Marroc?
L'acord és un acord bàsicament entre dues entitats, la Unió Europea per una banda i el Marroc per l'altra, ja ha signat l'any 2006, i que el que fa és autoritzar a les dues parts a pescar en les aigües de l'altra part. El que passa és que, de facto, el que passa és que en realitat són els vaixells europeus els que acaben anant a pescar a les aigües marroquís. El problema amb aquest acord, des del punt de vista saharaui, és que el Marroc va negociar com a part de territori propi, com a part d'aigües pròpies, amb les aigües saharauis. Quan, segons la llei internacional, aquestes aigües no poden considerar-se part de les aigües marroquís. I aquest és el problema de fons des del punt de vista del que és el respecte del dret internacional. Per tant, el que nosaltres hem demanat reiterades vegades és insistir en que si es vol fer un acord de pesca amb el Marroc, aquest només el pot fer en base a les aigües que li són, diguem, reconegudes territorialment, però no amb les aigües sahrauis, i per tant aquestes aigües s'haurien d'excloure d'aquest acord. Això és el que portem reivindicant en l'actual acord que s'acaba el proper mes de febrer, i el que demanem que en un eventual que no està tancat, que no està signat, no està acordat encara, renovació d'aquest acord, doncs s'exclogui de manera explícita aquestes aigües. Això és el que vam plantejar ahir des d'un punt de vista jurídic, però també des d'un punt de vista polític.
I què és el que es preveu que respongui la Unió Europea al respecte?
Bueno, doncs de fet la Unió Europea en aquests moments, amb la figura de la comissària de pesca, que és qui té el mandat per negociar aquest acord, diu que a hores d'ara no hi ha renovació, per una raó molt simple. Ella ha demanat en reiterades ocasions al govern del Marroc que li enviïn un informe detallat sobre com aquest acord repercuteix positivament en les, en els interessos saharauis, i el Marroc no ha contestat. De totes maneres, nosaltres plantegem una altra cosa més simple. No es tracta de que el Marroc enviï un informe sobre com repercuteix positivament aquest acord en els territoris saharauis, perquè això, lògicament, és molt fàcil de fer i molt difícil de comprovar, sinó que allò que tocaria és primer preguntar a la part colonitzada, que en aquest cas són els saharauis, si volen formar part d'aquest acord, punt número 1, cosa que ningú ha fet encara, i punt número 2, en qualsevol cas, de cap manera el Marroc pot negociar amb unes aigües que territorialment no li pertanyen. Per tant, la conclusió per part de la Unió Europea hauria de ser molt simple. No només demanar l'opinió al Marroc, sinó directament dir, escolti, nosaltres negociarem un acord sempre i quan no s'incloguin aquestes aigües. I això, malauradament, la Comissió Europea i, per tant, la comissària encara en aquests moments no ho ha fet.
Els Estats Units també tenen un acord similar al que té la Unió Europea, però segons ha destacat almenys l'exenviat de l'ONU, el Francesco Bastagli, sembla que ells respecten més la llei internacional a Europa que no pas a Europa.
Bueno, el que fa els Estats Units és tenir un acord de lliure de canvi amb el Marroc que exclou explícitament les aigües sahrauis. El que nosaltres utilitzem és aquest exemple com un element de precedent, i que, per tant, quan el Marroc diu és impossible un acord d'aquestes característiques, nosaltres diem no és cert, és perfectament possible, i el que instem a la Unió Europea és que utilitzi aquest acord com a exemple per demanar exactament el mateix. I aquí és on, el problema el tenim no necessàriament només de la part del Marroc, sinó també d'una Unió Europea i sobretot d'alguns governs, i concretament em centro en el cas de l'espanyol i també del francès, que continuen insistint en que les aigües sahrauis s'han d'incorporar. Per què? Perquè ells diuen que allà és on hi ha la pesca. Lògicament, hi ha un interès comercial en tot aquest debat, i aquest és el que nosaltres volem confrontar. Perquè si davant d'aquest interès comercial el que fem és posar la vulneració dels drets humans, el que fem és, lògicament, vulnerant els propis principis fundacionals de la Unió Europea. I això jo entenc que és el que cal denunciar d'una manera molt clara, no? És el que vam intentar fer, és el que el Francesco Bastaglia, l'antic representant del Sàhara Occidental, va dir en reiterades ocasions, és el que diferents juristes internacionals porten anys insistint, dient i repetint, és el que diu l'informe Corell. Per tant, tenim, home, tota una panòplia arguments internacionals que demostren que això és així. El que no entenem alguns és com és que la Comissió Europea i els Estats Membres encara insisteixen fent-nos creure que les coses són diferents.
Deixant de banda ja el conflicte pesquer, però continuem encara al territori del Sàhara Occidental. Des de l'Eurocambra, com es veu el conflicte a la IUN i quina és la posició de la Unió Europea?
La Unió Europea depèn, perquè la Unió Europea hi ha el Consell, per tant, els governs, hi ha la Comissió i després hi ha el Parlament Europeu. El Parlament Europeu, precisament la setmana vinent, haurem d'aprovar una resolució al respecte que ara en aquests moments estem discutint i debatent els diferents grups. No és un tema menor, perquè fa molts anys que estem intentant proposar resolucions de denúncia sobre diferents coses que han passat els últims anys i sempre ha estat complicat, entre altres motius perquè, entre d'altres, però sobretot la delegació socialista espanyola s'hi ha oposat, la delegació socialista espanyola i també la francesa. I aquí és on hem tingut sempre la dificultat. El que jo crec que en aquests moments es percep és una gran preocupació. Hi ha una evident constatació de que els marroquins, des d'aquest punt de vista, s'han passat molt de la ratlla, fins i tot per part d'aquells que seguien jugant amb una mena, diguem, d'equilibri, d'igualtat de responsabilitat, etc. I això és el que jo crec que la farà que la setmana vinent, quan aprovem la resolució, doncs espero, confio i desitjo que sigui el més contundent possible. Però, malgrat tot, insisteixo, hi ha un problema de fons, i és que alguns governs, especialment l'espanyol, cosa que també ha afectat a la viceministra i l'altra representant, la senyora Ashton, segueixen encara amb una línia discursiva molt preocupant, dient que, en fi, que hem d'investigar primer, que esclar que aquí hi ha hagut diguem, la vulneració de les normes per part de les parts, que com que en qualsevol cas el Marroc és un país estratègic pels interessos europeus i, evidentment, pels espanyols i que, per tant, hem de tenir doncs, un tracte preferencial, etcètera, etcètera. Jo crec que aquí s'estan barrejant moltes coses, però que en qualsevol cas l'essencial és que hi ha un país amb el qual tenim relacions comercials i d'una manera molt regular de tipus privilegiat que està vulnerant claríssimament no només el dret internacional, sinó els principis bàsics establerts en la Carta de Nacions Unides. I aquí és on la Unió Europea hauria de poder intervenir. No? Per tant, la Unió Europea com a tal és molt diversa en les seves opinions i això és segurament potser un problema de fons, no? Que hi ha massa interessos barrejats compartint una posició comuna. Però s'imposa cada vegada més, i això és el que jo crec que és important destacar, la de la denúncia, la de la no acceptació, la de la protesta contra les accions del règim marroquí als territoris ocupats.
Doncs, senyor Raül Romeva, ha estat un plaer compartir aquests minuts amb vostè.
D'acord, gràcies a vosaltres.
Fins aviat.